Pues escolta, anem pel tema d'avui, que això és una cosa importantíssima. Lluís Gavaldà, fes memòria. Grup mític de quan tu eres un nen.
El meu, sense cap tipus de dubte, és Queta i Teo.
Si jo et digués que per aquest programa, motiu d'aquest relleu a Macedònia, sí, hem localitzat el Teo,
què
diries?
El Teo?
El Teo.
Més que tu pensa que per començar no escolto aquestes cançons des de fa uns 35 anys.
Saps que el Teo i la Queta són germans?
Sí, això sí que ho sabia.
Teo Pizà i Aulet i la Queta també.
Mallorquins, no?
Hem localitzat el Teo, ara és una persona important amb una companyia elèctrica de Madrid, i aquí el tens.
Un pallat molt petit que tenia el bec de groc i vam tirar un dia perquè menjava molt poc. El pallat menja més, va aixecar amb un conill.
Jo tenia 7 anys quan vaig gravar el primer disc i la meva germana 9. Com va començar? Una història bastant curiosa. El meu pare era militar i en aquell temps els militars cobraven molt poc. Llavors quan per la tarda, hora baixa, arribava a casa, estava donant classes de guitarra. I un dels que rebia les classes de guitarra era Miquel Adrové. Llavors se va fer molt famós perquè va escriure llibres i és un escriptor i un poeta. Llavors ell, en aquell temps, que era molt jovenet, va escriure un poema en català. Eren anys per tant difícils per la nova cançó i pel català. Dixa va parlar amb Miquel Adrové i li va demanar si, perquè ell estava nascent en aquell moment, i li va demanar si tenia coneixement d'artistes o gent de Mallorca que poguessin ells contractar per fer país, per fer Catalunya, no? Llavors li va dir que sí, que coneixia el meu pare i que m'havia sentit en altres dos cantar i que teníem unes bones veus i estàvem ben sincronitzats i cantàvem a dues veus, i diu, doncs molt, molt interessant, fem una maqueta i que la mos enviïn. I així va ser, amb una guitarra, el meu pare tocant amb una guitarra i en altres dos cantant li van enviar una maqueta i de seguida mos van cridar a trucar.
Què et sembla, Lluís?
Estic esborronat ara
Espullet,
mateix.
Espullet, la recordes o no?
I tant, si la recordo. A més és que els Queta i Teo tenien un punt com una mica extraterrestre, perquè aquesta veu, sí, que tenien tant de nen petit, era una, sí, mica com quan fas aquell globus d'heli que, sí, inspires una mica i surt una mica com de barrufet.
Sí, segur que és el globus d'heli, eh? Sí, sí.
Exacte. I entre això i que cantaven en mallorquí, doncs es feien com a molt exòtics.
Aquesta és Escuret d'Escotxetet.
Sí, sí, sí.
Primer va ser quatre cançons, que era A caçar tigres, El pollet, El cucú de l'avi i Escuret d'Escotxetet. Vàrem arribar a ser bastant famosos. Quan feia 3 o 4 anys que estàvem cantant, era francament curiós veure com molta gent d'Espanya ens enviava cartes demanant autògrafos.
Fixa't això, amb 7 anys, eh? Tu com vas firmar el primer autògraf?
Ui, era molt grandès, jo. Bueno, però el cert és que tenien molta qualitat musical, eh? Fins i tot s'atrevien a fer versions de Louis Armstrong, fent una versió del Tiger Rag, recordo que era preciosa, o sigui que hi havia...
Ens vam demanar d'intentar fer la reunió, però una està a Mallorca, ella està a Madrid, i diu que se sentiria una mica ridícula, em sembla, cantant
això. I segurament que la veu li ha canviat una mica.
probablement.
Ja ho pots comprovar.
Vam acabar als 12 anys i la meva germana als 14. Primer perquè es va canviar la veu, per una altra banda, els nens de 14 o 15 anys, que jo em pareixien monstruos, de grans que eren, perquè jo tenia 10 anys, pues clar, quan anàvem en el recreo, me deien, venga, canta'ns una canció, i jo me violentava, en fi, era una sensació una mica també desagradable. Això de l'èxit s'ha de saber dur. També ens sentim una mica ridículs de cantar cançons infantils, perquè hem l'edat del pavo, que se diu, i per tant tot va ser una mescla de tot.
Ting-tong,
això és El cucú de l'avi, de Queta i Teo, fins aquí aquest apartat. Fixa't que ell, al ser de Mallorca, parla de nins. Tu també parles de nins, Pastor.
Sí.
I hi ha un grup que es diu Nins, un dels grups històrics, fins fa molt poc. De fet, encara graven algunes coses, perquè la seva impulsora, l'escoltarem ara, doncs ha tingut molta energia per aguantar això. Tenen una fundació, encara, els Nins. aquests no són rondinaires, aquests eren uns nins preciosos, clenxinats, de la mateixa mida, aquests anaven canviant, quan els canviava la veu a l'alçada, n'hi ha hagut gairebé més de 40, i tenim l'explicació i la música dels nins per oferir també als nostres oients.
Quan va ser l'any 1973 que jo faig els nens? I el per què? Doncs el per què volia nens que cantessin. No volia veure adults que fessin el tontet. Les cançons, El Viven los Niños, és molt bonica, del primer disc que es va dir Euronins perquè havien acabat de guanyar el Festival de San Remo. N'hi ha moltes que són boníssimes. Hi ha alguns tangos i tot, però de nens, que es diu La Banda de los Niños, La Banda del Quesito, que són de nens. Llavors va arribar un moment que van dir, diu, nosaltres volem tornar a la societat el que vam disfrutar, perquè ens vam disfrutar molt, molt vam gaudir. Nosaltres fèiem el comido per lo servido. És a dir, si per exemple en una gala cobràvem, dèiem, què val l'hotel? Això. I què val dos nits d'hotel? Tant. O d'on sobraven diners? Mira, nos quedamos cuatro, si era l'estiu. I així anaven a la piscina i quan havíem acabat els diners, apa, cap a Barcelona, i ja està. Van voler fer una fundació, ha fet una cosa que es diu d'art por amor a l'art, van fer una recollida d'instruments. D'aquesta recollida d'instruments, com que hi ha molts amics d'ells, moltíssims, i els hi donaven diners per enviar, em sembla que era a Managua. Consells. El primer que jo feia era mirar pels nens. Si el nen és a través del joc tot el que fa. Si tu li poses molts coneixements per jugar, se li va desenvolupant, desenvolupant, desenvolupant d'una manera, però imparable. No, és com una esponja. I no té fons, I no para mai. Llavors, jo això és el consell de dir, aprofiteu això. No de dir-los, oh, que bé que ho feu, oh, que no sé què que ho feu, oh, aquí sí que sou nens i allà sou grans. No, sempre són nens. No cal que se'ls digui que són nens. Saps què et vull dir? I allà llavors de dir, per exemple, a veure, farem això, però com ens divertirem? Com els faré divertir? Ha llegado ya, fiebre de tragar.
Aquesta era la Marta Minguella, impulsora dels nins, encara plena d'energia. Ella va ser una de les persones a qui li van consultar la Belter. Després escoltarem de fer més grups, com Parxís i Regaliz, que van sortir amb una imatge una mica més gamberra, una mica més
transgressora.
Perquè anava a dir, la Trini i la Mariona no us heu dormit ni heu marxat, no? Simplement és que això us queda tan lluny,
no? És que no ens sona de res, no, Mariona? Ja ho comentàvem al principi.
Ara la gent a les cases està dient, els nins, jo tinc dos discos. I ara, quan diguem el pròxim nom, els Xipis.
Ni em sona, els tampoc. Xipis. És que...
A veure.
Són aquests?
Home, clar.
La mare tampoc no hi és. Qui cuida aquests nens?
Escolta'm, pastor, estem parlant d'un grup, qui diries que dirigia els Xipis, Lluís Gavaldà?
No ho sé.
És que és impressionant, jo tenint el disc a casa, preparant aquest programa, li vaig dir a la meva mare, porta'm el disc dels Xipis, i veig Laura Almerí, lletres i músiques, la de Avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar, sí, la Laura Almerí, la guitarrista de Lluís Llach i musa d'aquesta cançó mítica, inspirada per la Josep Maria Espinàs, que feia aquelles cançons, i li va dir, escolta, hauríem de fer algun grup en aquella època que s'havien de fer coses pel país, no? Un grup amb nens que fes cançons, i la Laura Almerí, doncs, se'n va cuidar. I hem parlat amb la Laura.
Mira, l'origen dels Xipis és... jo vaig tenir un contacte amb l'Espinàs. Escolta, per què no muntem un grup de nanos i així? Es van fer, doncs, aquests quatre discos. Les lletres eren traduccions que feia l'Espinàs, doncs, d'algunes cançons que ja existien. Altres també, bueno, vam demanar en un dels discos que us vam demanar en el Llac que ens fes una cançó, com un dels discos hi ha. Després n'hi ha una del Nadal, que penso que hi ha una cançó popular, i després hi ha una cançó del Pau Riba, que es diu El matí de Sant Esteve, que és divertidíssima. Taca, teca, tica, tum, no m'agrada quan a vegades per la televisió veig segons quin tipus de concursos que els veig ja que sembla que el que vulguin ser ja són estrelles i tal. Jo crec que en principi aquests grups tindrien de ser perquè els nanos s'ho passessin bé, per disfrutar, per jo que sé, anar a llocs i cantar en festes majors o el que sigui, però sense pensar, vull dir, amb figuretes i coses així, no? A mi la veritat és que a vegades veig coses per televisió que penso, hòstia, aquesta criatura, vull dir, l'estan posant en un món que si després doncs no passa res o no sé, vull dir, em fa angoixa, no?
Tinc gots que fan part del meu barri. Tinc gots que fan part del meu barri. Tinc gots.
T'ha quedat clar, Gavaldà, que fa goig al parc del barri o no?
Sí, això està claríssim, eh? Dit
tres vegades, eh? Perquè dius, ja, sí. Com que hi ha gent... Tu, que la setmana passada ens parlaves de que anaves al parc i estaves una mica despistat, no, doncs no, sàpigues aquest... que el del meu barri fa goig.
Aquest barri fa
que
molt
el del meu barri fa goig. Que el del meu barri fa goig. Sortia un tema que tu, com a expert, vull demanar l'opinió, Lluís, aquest del nen cantant. Com ho veus, tu, això?
Home, això fa una mica de por, sincerament. Entre altres coses, perquè hi ha casos bastant flagrants d'explotació, és a dir, d'aprofitar-se una mica de la innocència del nen per fer-ne negoci i una mica deixar-lo de banda a l'hora de... I per altra banda també el que explicaven abans, no?, de que l'èxit és una cosa que s'ha de pair amb una mica de seny i el nen a vegades no està preparat per veure's adulat, per veure autògrafs, per veure gent que li diuen que és tan maco. Jo ho veig una mica complicat, sincerament.
Vam parlar amb una nena que algú va definir com la Marisol catalana, és la Maria Cinta, però ella és una mica diferent el cas, perquè als 12 anys va començar a cantar, però en plena nova cançó, amb els 16 jutges, i cantava al costat dels Pinars i del Serrat i del Llac, que ella ens parlava d'aquesta seva visió de créixer. Ella encara està en actiu, acaba de gravar un disc que es diu Maria Cinta quasi tot, on diu que gairebé ens ho ha recopilat tot, i ella ens explicava aquestes cosetes i l'escoltarem també una mica quan era nena.
Els nens els agraden els jardins amb flor i els parcs plens de sorra i jugar a molts jocs.
Doncs ara no em molesta. Fa uns anys sí em molestava bastant i de petita no me'n vaig enterar, no? Als 12 anys vaig començar a fer el meu primer disc i abans doncs ja havia fet una pel·lícula amb l'Iquino, que era, es deia Les travessures de Morutxa, i abans doncs ballava i sembla ser que ballava bastant bé. El que passa que per circumstàncies vaig tenir que deixar la dansa i d'allà va començar a sortir la música, la guitarra, la veu. Em vaig arribar a acostumar molt perquè vaig fer molts concerts a molts pobles. Per mi era una mica com un joc molt emocionant sortir davant de tanta gent i molta responsabilitat també, perquè públic adult, a més, saps? Segurament molts em van sentir de la mateixa edat que jo tinc ara, una mica més gran, una mica més joves, però el públic que jo tenia era el públic que sentia que els concerts del Serrat, del Raimon, dels 16 jutges, perquè jo anava amb ells a cantar, jo no feia concerts, no és com ara que es fan concerts molt llargs, no, tots cantàvem tres cançons, clar, i anàvem cinc o sis personatges, i llavors jo era un d'ells, i jo també cantava com si fos gran, però les meves tres cançons, no? Una era una cançó que es diu Tu m'acompanyes, una cançó lenta molt maca. Després suposo que devia ser el Maria Cinta i després doncs cançons que anessin bé per tocar guitarra, perquè llavors no hi havia orquestra ni res, tocaven tots a pèl a guitarra, no?
Tot el que em queda per dir des de ràdio capvespre és que avui tinc més fred que ahir. Finestra.
Això és l'Eduqueu les Criatures, edició especial Grups Infantils, no és Ràdio Cap Vespre, Ràdio Cap Matí, i estem aquí recordant això. Aquesta era la Maria Cinta, ja hem parlat de la Queta i el Teo, dels nins, dels xipis, de la Maria Cinta, i arriba el moment de parlar de Parxís.
Hola, soy Ficha Roja. Hola, yo soy el Dado. Ara
Ja els tenim tots.
Todos bailamos.
Què veieu?
No ens veus?
Oh, hauríeu de veure aquí la Trini i la Mariona. Oh, estan emocionades, eh?
Home, si és que troben, per fi, per fi. Algun que ens sona.
Ara ja ho situeu. Què vol dir algun que ens sona?
És que fins ara res de res.
És que m'esteu fent sentir molt gran.
Com és una... aquest jovent,
oh, sí,
com
sí, de veritat jovent? És que... No,
però que has parlat amb alguna fitxa, o no?
Sí? És home, clar, que hem parlat amb una fitxa.
Amb quina? Amb el guapo amb... o no?
Qui era el guapo?
Oh, per mi el Tino, jo estava enamorada.
Doncs...
Era la fitxa vermella, no?
Doncs hem parlat amb el Tino, fitxa vermella.
Jo vaig començar amb 12 i vaig acabar amb 16 anys aproximadament. Ells encara van continuar un any més, però jo vaig estar 4 anys, sí. I discos van fer molts, molts discos, perquè tu pensa que, a més del disco riguroso de cada any, van fer 7 LPs de les bandes sonores de les 7 pel·lícules que van fer. Després el disco de Nadals, que també cantàvem Nadales, vull dir, van exprimir. O sigui, els de la Belter van veure, primer que ningú pensava que això rullaria tant i funcionaria tan bé. I quan van veure que això funcionava van dir, vam exprimir el huevo de la gallina del huevo d'or perquè s'acabarà. Vull dir, nosaltres creixeríem i s'acabaria el rotllo, no? Com així va ser. Bueno, jo m'imagino que la gent ens identificaria més amb la cançó de Parchís, sí. Aquella de Parchís, que inclús van fer un anunci de geles de pelo. Després, pues, jo que sé, el twist del col·legi, que també era, formava part de la banda sonora d'una peli, la màgia del circo, n'hi ha moltes.
Això ens ho deia el Tino, això era la indústria discogràfica a tope, exprimint pel·lícules, discos, un grup que era més d'això que de concerts on feien playback, però que la gent recorda, reben amb nostàlgia, i el mateix Tino també.
És difícil, perquè encara i tot que per nosaltres era un joc acollonant, perquè pujar-te en un avió i volar 8 hores i anar en un puesto meravellós com pot ser Acapulco o Buenos Aires, Cataratas d'Iguazú, tot això no està a l'abast de qualsevol criu de la nostra edat.
Jo puc explicar una cosa que em feia una mica vergonya, però és que ho feia molt a casa. Que
ah,
és
si fa vergonya, explica-la, sisplau. Sí,
quan arribava l'aniversari, arribava el meu aniversari, sempre em posaven la cançó del Parchís, que era de Cumpleaños Feliz, que ells la tenien gravada en un dels discos, i llavors era molt maco.
I com feia, a veure?
No.
Va, sisplau. M'hi nego.
No, que no en sé.
Fa una més o menys, com feia? Què deia la lletra?
És la típica aquesta de la Cumpleaños Feliz, que fins que no va arribar al Club Super 3, tothom a casa seva encara cantava.
Oh.
Aquesta.
Com si la vegés amb l'espalmeta al davant.
Això.
Bueno, jo tinc una casa que avui fa 10 anys.
Ei.
Què dius?
Per tant, dediquem-li, tot i que jo preferiria la versió del Club Super 3, però va, queda dedicada a un de casa que avui fa 10 anys.
Que
i fins aquí per 6. Això va cantar bastant la Teresa Raval, també, però aquests són Regaliz. Regaliz, com que Parchís no donava l'abast, era una cosa que es veu que no podien donar l'abast d'ofertes que tenien mundials, la mateixa discogràfica va dir, fem-ne uns altres, entre els quals hi havia la filla d'una de les persones que hem parlat, del Salvador Fenollar, que ens explica la història de Regaliz.
Degut a que Parchís no es podia acabar els èxits que tenia, perquè a més viatjaven per tot el món, feien moltes pel·lícules i tal, ens encarreguen que fem un grup nou, diu... dos nens i dues nenes, farem versions de pel·lícules, farem versions noves i tal, i bueno, jo buscant com un boig pel carrer, nens i nenes, vaig trobar dos nens, una nena, que cantava molt bé, que era l'Eva, i al final bueno, vaig posar la meva filla petita, que llavors tenia 9 o 10 anys, i que li feia una il·lusió extraordinària, perquè havia vist els Parchís i tot això, i bueno, vam muntar el grupet. Es porta a l'estudi, es graven veus i tira. I així ens vam tirar 3 anys. Jo sempre vull riure i vull diria que el que no pare la música, que va ser una versió dels Village People, el Veo Veo, el Trenecito, clar, i després es van fer totes les cançons de les pel·lícules, que era pues, la Revolta dels Ocells, la Revolta dels Ocells, sí. Van fer diverses cançons per la pel·lícula, i bueno, així fins a més de 80 títols de cançons que es van anar gravant. Part dels viatges que es van fer a Llatinoamèrica, que es van fer a Venezuela, es van fer concretament dos viatges, tres viatges, a Mèxic tres viatges, a Argentina dos viatges també, Bueno, eren famosos a tot arreu, inclús més a Hispanoamèrica que aquí a Espanya.
Aquí a les criatures, escoltant la història d'aquests grups infantils, Regaliz i el Salvador Fenollar, que és la persona que ens estava explicant això, i aquesta cara del nen que es fa famós, del nen que té molts fans, i ell ens explicava un record que té molt positiu, o almenys molt emotiu, vinculat a la capacitat d'uns nens famosos de fer feliç, ni que fos per uns instants, a un altre nen. Escoltem el Salvador.
L'Hospital General de Galícia, que és de nens terminals, pobrets, em va trucar l'enfermera jefe, una tal Ruth, demanant-me Regaliz per actuar allà benèficament. Total que la primera visita anem a l'hospital, veiem nens amb leucèmia, nens amb meningitis, un drama, petits. Veiem un tal Jorge, que aquest nen havia estat vivint, estava en coma feia dies, i sabent que venien els Regaliz va com reviure. I clar, el van saludar, el van abraçar, els pares allà pues, emocionats. A la tarda fèiem la gala, els metges no aconsellaven el trasllat d'aquest nano i van dir, escolta, si s'ha de morir, pobret, cony, embolica'l amb una manta i que vegin l'actuació. Va venir. Bé, es va acabar l'actuació, ens vam despedir d'ell, es van agafar les adreces. En acabat d'un parell de mesos em truca la Ruth a casa meva. Oye, Salvador, Jorge estava en coma profundo, que ja estàvamos esperando su muerte, i ha llegado una carta de Regaliz. Le he dicho, Jorge, ha llegado una carta. Y él abrió los ojos y me dijo, léemela. Dice, ha hecho una subida milagrosa, pero bueno, está... Dic, pues mira, dentro de una semana tengo una gala a Vigo. Diu, pues passa't per l'hospital primer. Passeu-vos per l'hospital, jo us recullo a l'aeroport i us porto a l'hospital. Total, que arribem a l'hospital, bueno, abraçades, plors, els pares allà emocionats. Total, sortim d'allà, fem la gala. L'endemà truco a la Ruth, i em va dir, aquella manoche murió. O sigui, aquest nano va viure artificialment esperant veure els seus amics, els Regaliz.
Bé, és la història que ens explicava el Salvador Fenollar. Fins aquí aquest recordatori d'aquests dos grups bastant llegendaris, per Sis Regaliz. Després arriba una etapa que jo no recordo res. No sé si hi havia grups o no. Per exemple, Mariona Costa. Educa Costa i Senena Costa. Què escoltaves tu, com a nena? Digue'm, però sense vergonya... I fora pensant que hauràs de cantar. Tu què escoltaves?
No, no, de cantar res. Jo escoltava la Onda Vaselina, no sé si us sona.
Onda Vaselina? No,
gens. No? Sí. A ningú? No, no, a Lluís, sí. Tampoc a tu?
Sí, a mi em sona. És que tots aquests
mira,
a mi em sonen bastant. Sí.
Bé, espero que algú el recordi.
Són mexicans, no?
Són de finals dels 80, sí, són mexicans.
Molt bé. Què més? Algun altre grup?
Un altre grup que em va marcar, que em va marcar, tampoc diríem això, però Bom Bom Chip.
Ah, perquè és que si marca Bom Bom Chip, també vol dir que és una persona molt marcable, eh? Perquè, escolta'm...
No, però quan érem petits a les colònies de la meva generació, com a mínim, sí que sonaven molt i fèiem aquests típics playbacks que es fan ballant cançons com aquesta.
A veure... Multiplica-te por cero i divide-te por dos, el resultat és zero, no? Perquè si multipliques per zero, zero, no?
En principi sí. Aquests van fer un anunci a Televisió Espanyola de fruta fresca, toma fruta fresca, mucha fruta fresca, tampoc ho recordeu.
No, sí, no, jo ho recordo, però tot això, la meva germana, quan tinc una germana que té 10 anys més que jo,
sí.
Eren els discos que jo li amagava o llançava pel balcó. Per això me'n recordo perfectament de tots aquests discos.
Grups que hem anat trobant que existissin, Zipi Zapi, Los Naranjitos, Los Botones, tot això, algú li sona d'alguna cosa, no?
No,
no.
Anem passant. I, però la que de veritat t'agradava a tu, Mariona, era... Qui era?
Va, ho dic, la Xuxa! Qui no havia vist el show de Xuxa?
Jo.
No?
No
mai?
Jo no.
Tampoc. Ai, em sento fatal. A Lluís sí, però per altres motius
bueno,
que jo,
sí,
eh?
Bueno, sí, per altres motius, però escolta'm, jo no me la perdia, la Xuxa.
A mi em sona aquesta dona, es dedica, no sé si al porno, però gairebé. Tampoc ho he vist, eh? M'ho han dit a mi. Jo no veia ni el show de Xuxa,
tinc una
ni,
amiga...
ni el que fa ara. Però es veu que sí, no? Que
va ser un dels grans fenòmens. Ah, això no ho sé, si ha acabat amb el porno o no, tampoc interessa gaire...
És veritat, però... que estem en un programa infantil.
Sí, sí,
qui
sí.
Crida aquí? És la Xuxa, aquests són els nens, oi?
Sóc jo.
Doncs home, la Xuxa va ser un dels grans fenòmens dels anys 80.
Eo, eo. Sí, sí,
aquell
no.
Ira-ri-ra-ri-re.
Però és curiós, això de la música té això. Hi ha èpoques que no hi connectes. Jo, per exemple, això no m'emociona res. A mi em posen els xipis i se'm remouen coses a dintre. No sé.
Clar, si això va per generacions.
Sí, sí, no, això està quedant bastant clar.
La Trini, ens hem avorrit al principi del programa i mira, ens estem animant una mica.
Jo ara, al recordar la Xuxa, també ha vingut com una mica de nostàlgia.
Bueno, si és nostàlgia de rai, s'escurarà, Lluís. En fi, tot això era perquè ens portava el que dèiem a l'inici, que ahir es van rellevar les nenes de Macedònia, les grans de Macedònia, les van deixar pas a les petites, i n'hem parlat amb el Dani Coma, que és el creador i impulsor del grup, perquè ens expliqui una mica com està anant aquest relleu.
Tinc un profe que es fica el dit al nas.
Si el panorama musical català ja està complicat, l'infantil encara ho està més, no? Perquè passen de l'animació al pop rock català. I a partir d'aquí va ser quan va néixer la idea de crear el grup, no? Omplir un buit.
I una tieta que no treballa mal.
Fenomen s'hi considera, perquè som un grup que ha superat les 40.000 còpies, i això no ho fan tots els grups, és a dir, estem a l'alçada de Pets, de l'Axe amb Busto, dels grups que venen més, no? No tenim tanta repercussió mediàtica, perquè no hi ha espais de música infantil, i tot el que es fa a la tele infantil està dintre del Megatrix o del Super 3, o que fan la seva pròpia música. No? No hi ha llocs on puguem sonar. Macedònia no sona a Ràdio Fórmula.
I hem parlat també amb una de les Macedònia que es retira, amb la Nina.
M'he passat quasi 9 mesos aguantant a la meva mare, celebrar que seran fetos amb copes de xampany.
Més nenes que nens. Els nens s'amaguen una mica més. Has d'estar molt despert, molt ràpid, i contínuament estan passant coses en allà, si no, cau l'atenció. I és un públic molt crític, molt sincer. De seguida que allò no els atrau, ho fan saber.
Hem tingut clar que pel fet de sortir a la tele no érem diferents, i això ho hem manifestat en els nens, no? És a dir, quan anàvem a un concert i ens venien nenes superfans cridant histèriques, el primer que fèiem era calmar-les i escolta, què et passa? Tranquil·la, que no passa res, escolta, que som normals, tu, jo demà vaig a col·le, eh? Tu també, no?
Però des de fa una estona que m'estic aquí a la trona, que no paren de mirar-me i fer-me així.
Està clar que Macedònia en aquests últims 5 anys ha generat un fenomen de fans. Uns fans, ells mateixos comenten que caduquen. Jo he viscut des de l'etapa que amb la gran havia d'anar a concerts de Macedònia fins a l'etapa en què li regalaves el disc de Macedònia i deia, així ja no m'interessa. Que on vas amb Macedònia? Vull dir que tenen una data de caducitat, però allò res.
I tu, que t'ho passaves bé?
Jo ho passava pipa.
Sí?
Sí, sí, realment els pares disfrutem molt en aquests concerts. Uns concerts de diumenge a les 12 del migdia.
Home.
Què més vols fer? Què pots fer millor el diumenge a les 12 del migdia que estar en un concert allà sota el sol, ai, ballant Cuchi Cuchi. Escoltem la Nina i també escoltem a una de les noves, l'Aida.
Nosaltres sempre hem portat la nostra vida bastant desvinculada de Macedònia. No hem utilitzat el globus macedònic per la nostra vida personal, no? Bueno, sí que et serveix per conèixer gent, però tot el que fas et serveix per conèixer gent, no? Volguer lligar amb mi perquè soc de Macedònia, no sé, coneixem si vols o el que sigui, no? Però... I els consells que els donem a les petites, doncs, no sé, són més aviat de normalitat, no? Que siguin sobretot elles mateixes, que no intentin imitar res, que no intentin buscar cap producte que sigui molt allunyat d'elles i que siguin normals, tal qual.
Jo soc l'Aida, soc de Castellà del Vallès, tinc 13 anys i seré la nova pinya. Bueno, els meus pares es van posar molt, molt contents, i tota la família, no? I els amics i tot. La condició d'estudiar sempre per davant.
Això m'ho conec, és el que diem sempre els pares, per si estem dient, va, futbol, però estudiar, cantar, sí, sí. Però estudiar. Tu eres fan de Macedònia?
Sí, amb la pinya, ens escrivíem cartes.
O sigui, tu t'escrivies cartes amb la pinya com a fan i ara ets la pinya.
No pretenc tampoc canviar ni res.
L'any que ve canviarà la meva vida, ficaré...
Des d'ahir, l'Aida i les seves amigues, les altres quatre, són aquestes noves Macedònia, des d'aquí a l'Alcohol les Criatures. Oi que els desitgem molta sort, molts concerts a les 12 del migdia, a les 6 de la tarda. Macedònia té un projecte al darrere que és justament com s'assembla el que comentava abans dels nins, d'anar renovant
les nenes perquè si el seu públic s'hi senti ben identificat.
Com aquesta cançó, que siguin valentes.
Que siguin valentes, i estic segur que les seves cançons, que sempre tenen aquelles lletres oportunes, bastant enfotent-se dels pares, com ens mereixem.
Com ha de ser, però van bé pel programa, que continuïn, que van
molt,
tan bé, però no programa.
Són molt útils per l'educar les criatures. Fins aquí aquest repàs de grups infantils. Lluís Gavaldà, només que consti que Ricky Martin va començar amb un grup infantil.
Sí, sí, sí.
Paulina Rubio va començar amb un grup infantil.
Fent la competència.
Alguna confessió? Hi ha algun vídeo?
Aguilera, Justin
Hi ha algun vídeo al YouTube de Lluís Gavaldà amb 7 anys a dalt d'un escenari cantant alguna cosa? No.
Doncs espero que no. I si algú el té, que parli fent amb mi, que puc arribar amb un bon preu.
Si algú el té, eduqueu @catradio.cat 93 200 87 28 i rebreu la pilota de l'Eduqueu les Criatures.